Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona tarda, benvinguts, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca i de Penedès Televisió. Benvinguts al casino un any més. És per nosaltres la segona casa després dels estudis de la ràdio amb aquest programa. Fa 13 edicions que ens trobem aquí, primer radiofònicament i després vam poder-ho ampliar amb aquesta festa final a la televisió. Avui em veieu un pis més avall, són les circumstàncies, però en aquest cas no hi ha problema. El programa continuarà. Agraïm al Casino Unió Comercial la col·laboració al llarg de la temporada perquè nosaltres puguem fer aquesta festa. L'agraïment també al setmanari El 3 de 8 per la seva col·laboració en la divulgació del nostre programa i a Serveis Mèdics Penedès, que és una mica el que fa bullir l'olla amb aquest interès interessant dels jugadors més regulars dels equips de la nostra vegueria, en aquest cas Vendrell, Vilafranca, Noia i Calafell. Vull fer un petit encís amb aquest aspecte dels serveis mèdics perquè en l'edició d'enguany els autors d'aquests guardons, d'aquests trofeus que tinc aquí a la meva dreta, és una obra que han fet els alumnes de l'Escola Taller Arsenal de Vilafranca amb un projecte il·lusionant que ja va començar fa forces dies, en la que doncs van presentar 5 treballs, se'n va triar un i és aquesta mostra en la qual doncs jo penso que els guardonats estaran contents de poder-la rebre de la mateixa manera que nosaltres també estem contents de poder-ho repartir. Poca cosa més puc afegir. El programa anirà més o menys com sempre. La col·laboració i l'agraïment amb els col·laboradors, amb els meus companys de tota la temporada, en Jordi Graell, Raimon Mascaró, Jaume Boquera, Jaume Bové, i avui també podrà participar, si vol col·laborar amb l'aspecte de preguntes amb els nostres convidats, en Ricard Vinyals, el director del 3 de 8. No afegeixo res més. Bona tarda, gràcies a tots vosaltres per estar aquí i comença Parlem d'hoquei.
Bé, aquí estem i comencem amb agraïments. Comencem per la Lliga Catalana aconseguida per l'equip del Calafell. També felicitar, evidentment, el Patí Vilafranca per l'ascens a Hockey Lliga. Ha sigut una temporada plena d'ascensos, eh? El Noia B per entrar a l'Hockey Lliga Plata la temporada vinent i el Sant Ramon a Nacional Catalana, el Torrelavit a Primera Catalana, el Calafell B a Segona Catalana, juntament amb el Noia C, i el juvenil del Calafell pel campionat d'Espanya i pel campionat de Catalunya i el infantil del Riu de Villes pel seu campionat al campionat d'Espanya. A nivell individual, dues jugadores, Vinyet Flix i Anna Ferrer, amb l'equip del Fraga per aconseguir la Champions a Coimbra. Un altre doblet també amb la Copa i la Lliga per la penedesenca de Sant Sadurní, Berta Tarrida, amb l'equip del Màtera, i juntament amb aquest equip, Jan Marimon de Torrelavit, que aconseguia el ascens de segona a primera a la Lliga Italiana. Ara anem a presentar els que tenim aquí dalt la taula. Comencem per la Carla Batlle, portera penedesenca del Sant Cugat, intensa trajectòria en diferents clubs, Cerdanyola, Vilassana, Igualada, Sant Cugat. Va participar a la World Skate d'Europa amb aquesta última temporada i també vigent campiona d'Europa amb la selecció absoluta. Lluís Ferrer, membre de la Real Federació Espanyola de Patinatge i responsable de l'AISA del Camp Joliu, i Xus Fernández, porter santsadurninenc, que es retira després de defensar les samarretes de Noia, Igualada, Vilafranca, Vendrell i Caldes. Aquí els tenim tots tres i començarem per tu, Carla. Evidentment, felicitar-te perquè has estat una altra vegada preseleccionada.
Bueno, la veritat és que estic molt contenta i res, ara toca pensar una miqueta en les vacances i després ja tornarem amb la selecció.
Molt bé. A veure, com valores la temporada i aquest retorn al play-offs? El faries a 8 o el mantindries aquests 4 equips?
Uf, jo crec que el mantindria així com està. La veritat crec que la lliga, bueno, la lliga femenina és molt llarga, crec que els equips de dalt sobretot són molt regulars i al final, ostres, el play-off com està ara fa disfrutar el hoquei.
Bé, canviem una mica, anem pel Xus. Satisfet per la teva carrera esportiva?
Sí, molt, molt, la veritat. Sempre podria ser millor a nivell de títols, però la veritat que estic molt satisfet, més de la que m'hagués imaginat.
Et quedaria alguna cosa que, per fer? Per que t'has deixat de fer alguna cosa en aquesta trajectòria?
Bueno, això, guanyar algun títol més important, també penso que com menys títols doncs els aprofites més, però veus això que ha passat ara amb l'Igualada i penses, ostres, és una passada, però també m'ha quedat l'espina potser d'aixecar un títol amb el Noia.
Bé, anem cap al Lluís. Lluís, t'ha sorprès totes aquestes situacions viscudes aquesta temporada amb les irregularitats, aquestes impugnacions, aquests canvis de criteri per una banda i per l'altra?
Bueno, sempre quan hi ha aquestes circumstàncies i que té una repercussió important, sempre és desagradable, no? Però les reglamentacions estan per complir-se, no? I penso que jo crec que s'ha arribat amb aquesta situació per diferents motius que ve de lluny, això. No ve simplement d'ara mateix, no? Sinó que ve de lluny, no? Que ja ens estendrem, si ho creus oportú, doncs més endavant, no? O el que tu em diguis, no? Però bé, penso que són circumstàncies que són desagradables i que han afectat a la competició. Amb uns els hi ha anat bé i amb els altres no, però està així la situació i jo crec que hauríem d'intentar entre tots resoldre aquestes situacions que es puguin donar, no?
Molt bé, tornem amb la Carla. Havíem parlat del boom amb l'hoquei femení fins ara. Creus que ha millorat o es manté una mica estable?
Pues jo crec que ha millorat. Crec que al final tot la lliga femení es valora molt més ara que els equips de dalt econòmicament també pugen. Al final moltes jugadores ara és la seva feina jugar, tot i que no tots els equips com el masculí potser tenen la possibilitat de tenir-ho. Però, ostres, jo crec que el feminista està evolucionant en comparació farà uns anys o l'any passat. Fins i tot hi ha jugadores que ara poden treballar d'això.
Tornem, Xus. Quin és el teu futur en el món de l'hoquei, després de penjar els patins?
Bueno, doncs ja he sabut per tothom que passo a formar part del nou staff del Noia i molt content i orgullós. Amb moltes ganes de tornar a formar part del club del meu poble i amb ganes d'aprendre, perquè no cal que enganyem a ningú, no ho hem fet mai, hem pogut viure-ho des de dins, que la majoria dels membres als quals estem hem estat competint a primer nivell i penso que això ens dona un gran plus, però tenim moltes ganes d'aprendre i de fer-ho bé.
Lluís, seguim veient en competicions, en campionats estatals, cascos cap aquí, cascos cap allà, que si aquests estan homologats, que si aquests estan sense homologar, com es pot arreglar això? Perquè hi ha hagut equips que han anat a campionat d'Espanya i s'han tingut que buscar la vida perquè els cascos que tenien jugant aquí no anaven a l'hora.
Això que, de què et refereixes concretament?
Si es poden unificar els cascos per una banda i per l'altra.
A veure, deixeu-me dir abans de començar a dir la meva que jo estic aquí per l'amistat amb el Josep Gomà, perquè sempre quan preparem aquest tipus de programa sempre pensem, com altres col·laboradors del seu equip, que és que de què podem parlar, no? Evidentment, aquest any s'havia de parlar de totes aquestes qüestions, no solament del casco, sinó de totes aquestes qüestions de reglamentació que hi ha hagut, no? I, evidentment, no s'ha trobat a ningú que vulgui donar el seu parer o la seva posició. I jo estic aquí pel Gomà i pel seu equip. I, a més, bueno, jo tinc una opinió que no... Perquè jo, a veure, jo no estic dintre del comitè de hoquei de la Federació Espanyola. Jo sóc membre de la Junta Directiva. Quina diferència vull establir? Que el comitè de hoquei de la Federació està al dia a dia de tot i està controlant totes les competicions. I això jo ja ho havia fet anys enrere i no em toca a mi fer-ho. Per tant, jo estic a la Junta Directiva, que és un càrrec de passada, diguem-ho dir, pues, bueno, no de florero, però quasi. Però bueno, és igual. El que jo vull transmetre aquí és una reflexió de per què hem arribat a aquesta situació, no? I potser m'allargo una mica, però penso que és important, és la meva percepció, la meva opinió, que això ve de molts anys enrere, quan els equips, alguns dels que estàveu en aquella època, sabíeu que cada equip el conformaven 10 jugadors, va? I de cop i volta, farà una 20 anys, 15 anys, 20 anys, es van convertir equips de 6 jugadors. Pels interessos determinats dels entrenadors, dels coordinadors o dels clubs. No? Per tant, si hi ha menys jugadors en cada equip, es poden fer A, B, C, D, etc, etc, etc. I a la vegada, últimament, es poden fer terceres catalanes, segones catalanes, primeres catalanes, nacionals catalanes i tothom. No? Què està passant? Que no hi ha tants jugadors per tantes categories que vol jugar tothom, no? A més, els jugadors i els pares volen... Jo me'n recordo quan jo jugava, que dèiem, jugues a la teva categoria i si ets bo, jugaves a la categoria de sobre. Ara això no té res a veure. També passa, no? Però no. Els pares, els jugadors, volen jugar a la seva categoria i volen jugar o a la categoria superior o volen jugar a segona catalana o volen jugar a tercera o a primera o al Sunsun Cor. Per tant, no hi ha prou jugadors per jugar en tantes categories. I això és una realitat, no? Però això és així. I amb alguns clubs, pares i jugadors exigeixen això. I si exigeixen això, a vegades els clubs fan cas, els coordinadors fan cas, o a vegades no, depenent de tot això, de cada club, de la filosofia. A més, això repercuteix també econòmicament, perquè si són menys jugadors i has de jugar en tres categories diferents, les inscripcions als equips és complicat. Has de pagar les inscripcions i, no, i són menys jugadors. Total, que això fa que hi hagi un problema de que al final, quan tu jugues amb la teva categoria, a la categoria de sobre, a tercera o a segona, ja no sap el delegat de torn, el coordinador de torn, si pot jugar, si no pot jugar, si és legal o si no és legal, perquè crec o no està ben explicada la reglamentació o no se sap la reglamentació. I a mi em dona aquesta impressió que això és el que ha pogut passar al llarg d'aquests últims anys i que aquest any ha sigut el diguéssim, a l'inici de tot aquest sideral que ha passat. No? Jo no sé si això és una percepció i una opinió meva, que no vol dir que tingui raó, evidentment, però això és un tema que, com he dit al principi, s'ha d'intentar establir o conèixer a fons la reglamentació i que els delegats tinguin la seva importància. Si no és els delegats, els coordinadors. Jo no vull ficar el pes amb els coordinadors, que hi ha prou feines tenen del dia a dia el seu club, però els delegats, és important que els delegats dels equips coneixin el que es pot fer i el que no es pot fer, no?, a la reglamentació. I, evidentment, cap, aquí et passa una cosa també, no?, que les federacions no entren d'ofici, i al no entrar d'ofici doncs ha d'haver-hi una impugnació, un protesto, perquè tot això es posi en marxa, no? Totes aquestes circumstàncies fan que s'hagin arribat a aquesta situació, no? Bueno, jo volia fer aquesta reflexió, i això no dic ni que sigui bo ni que sigui dolent el que es fa ara, eh? És un fet que, degut a aquest fet, ha comportat una sèrie de desconeixement de qui pot jugar o no, qui no pot jugar. Si, és que hi ha tantes connotacions. Si és sub-23, si fa dues temporades que està al mateix club, si no sé què. Clar, hi ha tantes consideracions afegides que això s'ha de saber bé per poder actuar, no? Per tant, no em vull extendre més, però aquesta és una situació, i les formes de solventar quan hi ha aquest tipus de desgavell és parlant. Hi ha una associació de clubs, tant masculina com femenina, que és un dels temes que pot entrar per poder dialogar, per poder posar les mesures necessàries que puguin haver-hi, no? Marc, no em volia estendre més.
Vinga, seguim, Carla. Anem a parlar una mica del tema arbitral. Com heu trobat aquesta temporada que hi hagi dos àrbits a pista, i com valores el poder dialogar amb ells, que n'hi ha que deixem dialogar i n'hi ha que no?
Bueno, jo crec que en el femení era necessari. Al final també et compares amb el masculí, ostres, per què tenen dos àrbitres i el femení no? Jo crec que feia molt... Bueno, crec que era la primera vegada que tenia dos àrbitres, ara, aquest any. Al principi xoca, perquè canvia el joc, per lo bo i per lo dolent, però crec que al final ho controlen tot molt millor i és molt més professional, però sí que és veritat que jo, per exemple, clar, jo soc portera i diàleg amb els àrbitres quasi no en tinc, però sí que és veritat que et trobes, depèn de quin, que costa més a l'hora de parlar, però bueno, al final és també tenir una posició i entendre una miqueta amb qui li pots anar a dir una coseta i una altra i amb qui no.
Xus, tu que ets de Sant Sadurní, com valores aquesta unió entre Noia i Sant Josep?
Doncs molt, molt positivament. La veritat que és una cosa, diria històricament, doncs des de que potser existeixen aquests dos clubs, entre cometes, perquè no oblidem que un és un col·legi, doncs sempre hi havia hagut com una miqueta de ball de jugadors, ara amunt, ara avall, ara pujo, ara baixo, ara... Bueno, i penso que des dels últims anys s'està fent una feina molt bona tant per un costat com per l'altre, i al final tot el que sigui ajuntar aquestes sinergies i capacitats a nivell de tant de pista, de logístiques com de pistes o d'horaris, o capacitat de, per exemple, el que deia el Lluís, de tota aquesta gent, que no oblidem que són voluntaris, delegats, els utillers i tot això, tot el que sigui ajuntar-se i pel bé de l'hoquei i per promocionar l'hoquei en un poble, ho veig que és, penso que és molt, molt positiu.
Lluís, parlem una mica del projecte de la ISA. Hi ha hagut noves entrades de clubs, i quin espai teniu perquè pugui vindre més gent encara?
Bé, sí, hem incrementat, perquè també incrementem en jugadors, i per tant també incrementem, tal com vam pensar a l'inici, i han entrat Sitges, Cubelles, Monjos, no? I per tant estem contents que s'hagin afegit en aquest projecte, perquè són bàsics pel desenvolupament d'aquest projecte, no? Per altra banda, hi ha hagut dues baixes respecte que no han repetit respecte a la temporada passada, però aquest any ja tenim, i puc anunciar avui perquè s'ha tancat aquests últims dies, tenim un esportista, dos esportistes d'Estats Units, un de Nevada i un de Texas, que vindran aquí, al projecte ISA, un xilè, que també, per tant, obrim, que ens interessa molt obrir mercat a Xile i als Estats Units, i per primera vegada també comencem amb el femení, no? Amb una portera anglesa, que com encara no tenim residència femenina a Camp Joliu, estarà a casa d'uns familiars de l'escola que acolliran aquesta noia i alguna altra noia que també forma part de NSA Camp Joliu. Per tant, una anglesa, un xilè i dos americans, tots dels Estats Units, estem molt contents perquè obrim el projecte i penso que val la pena pues, remarcar-ho i que, bueno, que se sàpigui. No?
Carla, estem veient que les jugadores es retiren molt més d'hora que els masculins. A què es deu, això?
Jo crec que també... Potser també és el fet de les lesions. Crec que en el femení hi ha diferents lesions que en el masculí. Al final són molt diferents. I crec que aquest any sobretot és... Bueno, molta gent s'ha retirat de la lliga femenina i gent top, que vol dir que porten molts anys i molts partits a sobre. Que vol dir que jo crec que en el fons... Crec que al principi hi havia molt poques jugadores que jugaven moltes categories, molts minuts. Al final jo crec que la situació també crema i jo crec que tot el tema de psicològic de ostres, portes molt de temps aquí jugant a la màxima categoria i per tema lesions, perquè crec que fins ara les noies ens cuidem molt més que abans perquè tenim moltes més eines amb tot de preparació física. Crec que el tema està per aquí, però no... Si ho penso, jo... No crec que hi hagi una cosa en concret, crec que és una miqueta de tot que fa que aquest any, sobretot, pues, la gent es comenci a retirar i faci pues, aquest espai a gent jove i gent jove que puja pues, molt forta.
Xus, et vas anar de Vilafranca a Caldes. Creus que et vas equivocar amb aquest canvi? O t'ho has passat malament a Caldes?
No, ara ho parlàvem al Gomà. No, jo molt content que el Vilafranca hagi aconseguit l'ascens, però no ho canviaria. He estat molt, molt feliç a Caldes. Els canvis que vaig preveure que podia patir, entre cometes, la meva vida s'han complert. Penso que a nivell familiar he pogut estar molt més per casa i compartir aquestes dues passions, que és la meva família i el meu esport. Però sí que és veritat que ha sigut un any molt difícil a nivell de resultats. Però no ho canviaria. Estic molt, molt content i molt orgullós de la feina feta.
Lluís, el futur de l'Hockey Lliga Plata, creus que amb aquesta ampliació serà positiu?
Bueno, hi havia una queixa bastant insistent els últims anys, pel que a mi m'arribava, de que era curta. La competició, no? Evidentment, és curta, era curta i s'ha ampliat. Això mai se sap, no? Sempre es fa la... Evidentment, ara es jugarà un mes més de competició, no? Per tant, s'ha de veure si aquest allargament d'aquest mes més també pot ser competitiu, no? Aquí s'ha de veure, no? Perquè pugen molts equips de la bronza i anem a veure com anirà, no? Però jo penso que d'entrada és positiu perquè la demanda que hi havia de que era curta pues, se solventa amb aquests partits. Ara anem a veure si és prou competitiva o no, que això ho sabrem a mesura que es vagi celebrant, no?
També hi havia moltes queixes de que hi havia moltes parades entre jornades, com ara 15 dies sense jugar i aquest calendari una mica esbojarrat, podríem dir.
Sí. Evidentment, hi havia dates que eren claus, no? Com és el pont aquell del desembre, que viatjar amb un equip d'Hockey Plata aquells dies pot ser molt car si es va amb avió, per posar un exemple, que no ho sé si és el cas, però hi ha unes dates que... I llavors crec que s'aprofitaven una mica bueno, el criteri d'estalviar-se aquestes dates crítiques, no? Sí que és veritat que moltes vegades hi havia un parón important, no? Però jo sempre dic el mateix, no? A l'assemblea on s'aproven, l'assemblea de la federació ordinària on s'aproven els calendaris, els clubs que estan representats tenen la potestat de presentar un calendari. I els últims anys no ha presentat ningú cap calendari. El presenta el comitè de hoquei, pel que tinc entès. Per tant, seria bo que si algú no està d'acord o que no li sembla que es jugui, doncs que presentés el calendari amb les dates corresponents, no? O per lo menys que s'ajunti amb els membres del comitè de hoquei per consensuar una lliga, perquè és que això seria el normal, no?
Molt bé, Carles, com valores la teva experiència amb la selecció en aquest últim europeu o si va haver-hi tanta diferència amb la resta d'equips?
Bueno, jo la veritat és que estic molt contenta i crec que al final hi ha bastanta diferència perquè crec que nosaltres fem molt bona preparació i hi ha molta feina darrere, sobretot perquè són moltes setmanes que estàs allà apretant quan molta gent està de vacances. Crec que al final també està tot amb el nivell de les jugadores que som i sobretot el sistema que té el Sergi Macià. Per això jo crec que hi ha la diferència, perquè crec que estem fent una base molt, molt sòlida i al final es veu als partits.
Xus, creus que després de que a l'Igualada guanyés la Lliga, el Liceu guanyés la Copa i el Barça es quedés en blanc aquesta temporada una altra vegada, creus que això és bo per l'hoquei en general?
Home, és bo que hi hagi varietat. Està clar que els últims anys, si sempre guanya el mateix, la Lliga perd interès. Com més competitiva sigui, millor. Sí que és veritat, i al final ho podem lligar amb el que diu el Lluís, per una banda, amb el que diu la Carla, tot va parar al mateix lloc, que malauradament són els calés. I poder competir, com han fet molts equips aquest any, sobretot a la masculina parlo, o a la femenina també passa, poder competir amb tanta diferència de pressupost, doncs penso que això és bo. Significa que les coses estan fent bé, però s'han de començar a fer bé des de baix, que és el que començava a dir Lluís abans, tant per les bases com per les famílies, perquè el nivell pugi i els clubs puguin tenir més repercussió. L'Igualada mateix, no? Doncs ha tingut una crescuda, no sé si havia passat mai, però al final ha guanyat l'Hockey Lliga i ha guanyat l'Hockey Lliga Plata. No sé si havia passat mai, però això demostra que hi ha una feina darrere, evidentment econòmicament, suposo o pressuposo que tenen una bona injecció, però sí que és veritat i no es pot negar que han fet la feina molt ben feta des de baix. Si amb això es pot competir contra els més grans i contra els equips amb més pressupost, doncs benvingut sigui. Però bueno, li hem d'intentar donar tots una volta, però penso que és molt positiu.
Molt bé. Josep, Jordi, si teniu preguntes, aquí teniu...
Ah, espera, fes. Jo crec que és un èxit de l'Igualada. Després de 29 anys tornar a guanyar una lliga pel hoquei, crec que és molt bo, no? O sigui, necessitem que hi hagi competitivitat amb els equips que habitualment han guanyat les lligues, no? I per tant, i a més, jo penso que té molt de mèrit l'Igualada, perquè quan ho va agafar el Manel Burón, tingueu en compte que ho va agafar perquè en aquells moments jo estava com a president del comitè de hoquei, ho va agafar amb uns deutes importants i se n'ha sortit, no? Deutes importants amb un equip precari i moltes dificultats. I, per tant, té molt mèrit que després, de mica en mica, mica en mica, hagin pogut conquerir. I pel hoquei és bo. El rebombori que això ha produït a la premsa habitual del hockey, però també a la que no és habitual, doncs jo penso que és, que és, que és important, no? I com bé deia el Xus, no solament a l'Igualada, perquè és el que veiem que ha quedat ben classificat, campió, no? Però Noia, Calafell, que els tenim aquí representats, han estat lluitant amb tots els equips d'aquestos que tenen més potència econòmica, i això també vol dir la feina que tenen al darrere tota aquesta gent, no? Va, ara sí.
Vinga, company, som-hi.
Bé, bona tarda a tothom. Aprofitant que tenim dos porters a la taula, volia fer una pregunta precisament específica per ells, tant per la Carla com pel Xus. Una mica valorar, des que vau començar fins ara, quina evolució heu vist en a la porteria, perquè hi ha hagut molts canvis de regles, no, en aquests anys, molts canvis, moltes evolucions, com diem. Llavors, volia saber una mica, doncs, com heu viscut i com us heu anat adaptant, doncs, a tots aquests canvis que hi ha hagut. Gràcies.
Jo n'he viscut més que la Carla, perquè sóc més gran. Jo penso que hi va haver un canvi molt, molt gran, si no m'equivoco, el 2008-2009, amb el canvi de reglamentació més gran. Després n'hi han hagut alguns més petits. A nivell de porters, doncs, potser una miqueta més, cada vegada més, com ho diria, per dir-ho bé, no sé si he de ser molt correcte o no, cada vegada potser més... els àrbits, en aquest cas, perquè són els que ho piten, això, més primirats en moltes coses i sense criteri a l'hora de pitar una cosa o una altra. Què vull dir amb això? Poso un exemple. Amb el tema d'avançar-se en un penal o en una directa, ho veiem cada cap de setmana, que no es pita mai el mateix. Aleshores, què fem nosaltres? Ens n'aprofitem. Ens aprofitem i un dia t'ho piten, l'altre dia no t'ho piten. Si jugues a Europa et piten unes coses, si jugues aquí te'n piten unes altres. Aleshores, bueno, feta la llei, feta la trampa i vas fent. Però sí que és veritat que en aquest aspecte es podria unificar una miqueta més. I després ja no tant a nivell de normativa, sinó a nivell de joc, a nivell esportiu, penso que els últims anys hi ha hagut una evolució molt gran, perquè quan jo vaig començar, més o menys, tothom parava de la mateixa manera i ara cadascú està agafant el seu estil i tots són vàlids, la veritat, i es pot aprendre de tothom. I penso que és molt enriquidor, des d'un porter com el Sergi Fernández, que porta tota la vida parant d'aquesta manera, i la majoria l'hem copiat, l'hem intentat copiar, des del Blai o el mateix Arnau Martínez de l'Igualada, que ha fet una evolució en 3 anys espectacular, doncs el mateix que dèiem abans, penso que també és molt bo a nivell esportiu aquest canvi.
Bueno, jo només penso en la falta directa i els penaltis, que ara és una miqueta diferent, perquè nosaltres, per exemple, la sessió de vídeo, ara que, ostres, quina jugadora xutarà del punt de penal o diblarà, a mi em fa dubtar i tot. Com penso que els jugadors i les jugadores tenen més recursos, tot i que a mi m'agrada molt més així ara, la tema bola aturada. Crec que és ja menys en el femení ara, i fins i tot que a mi no m'agraden gens els penaltis, ostres, que em diblin ara, doncs, a mi m'agrada més. Crec que és molt més bonic veure també que una jugadora, en comptes de xutar, canvi una miqueta el joc i el faci com, ostres, més espectacle i et dibli. Jo crec que al final és això, que ens estem adaptant. A mi em va costar, fins i tot amb la selecció, que va sortir la normativa i tot, va ser un dels temes de dir, la preparació del vídeo canvia. És a dir, hem de ser conscients de que ara qualsevol jugadora pot fer qualsevol cosa. Tot i que tu ara parles de... Jo, per exemple, crec que hi ha poques porteres que juguin amb el cul a terra en comparació amb el masculí. Sí. Crec que al final també és una miqueta que ara comença, per exemple, l'Anna Salvà, l'Anna Ferrer, ara comença també a jugar amb el cul a terra. Les porteres quasi sempre juguem amb el genoll a terra i fem el pas de balla, perquè crec que ens aprofitem de l'elasticitat que tenim i aquest recurs. Tot i que, per exemple, jo intento copiar una miqueta aquesta esponja del masculí, perquè és un joc diferent i els porters paren diferent. Crec que en el femení ens falta una miqueta això de dir, ostres, doncs, més diferents posicions, que hi hagi porteres que utilitzen també com el masculí, perquè crec que, per exemple, el Sergi, com tu deies, o l'Arnau Martínez, que varia bastant, doncs falta això. Però tot i així jo haig de dir que estic molt contenta amb el dels penaltis, que es pugui diblar. I m'agrada.
Bé, Raimon, som-hi.
Bé, tenim aquí en Guillem Cabestany, entrenador del Club Petit Calafell. Quina valoració en fas de la temporada i quina opinió en tens de tot això de les sancions, havent escoltat també el Lluís, i què n'opines?
Bé, bona tarda a tothom. Bé, la temporada, clar, comparat, ara tothom parla de l'Igualada, comparat amb l'Igualada, un desastre, però no, realment estem molt contents, molt satisfets. Hem jugat a nivell de resultats tres finals, hem jugat una semifinal de play-off, hem arribat al quart partit i amb opcions d'haver pogut rascar el cinquè. Hem omplert l'ortoll molts dies. Penso que la gent, els aficionats del Calafell, han disfrutat i el joc de l'equip crec que ha sigut prou bo. Per tant, tots volem més, i si ara tots mirem l'Igualada de reull, doncs fa hasta un punt de ràbia el bé que ho han fet, sincerament, se'ls ha de felicitar. I et pot saber poc el que has fet, però mirat objectivament penso que ha sigut una molt bona temporada, no sé si d'excel·lent, però de notable segur. I tot el tema de les impugnacions, pues, sincerament, una pena, una vergonya, un desastre. És molt xulo mirar l'esport i veure com un equip com l'Igualada, amb menys recursos i pressupost, aconsegueix tombar equips amb més pressupost. I aquesta és la gràcia de l'esport, però guanyar partits, i nosaltres en aquest cas, hem sigut perjudicats per una banda i beneficiats per l'altra, és bastant ridícul, s'ha donat així, s'ha permès durant molts anys incomplir una norma que ara resulta que algú s'ha posat ferm i s'estava incomplint. Doncs ara s'ha donat una cadena de situacions que han encadenat tot aquest desastre, que s'han guanyat perdits als despatxos i han fet el ridícul. Espero que entre tots rectifiquem, corregim el reglament o ens posem tots una mica més seriosos, si no ens agrada el reglament o si no ens agrada que els equips guanyin categories pagant diners, que jo ho trobo tremendament antiesportiu. Doncs com a mínim el que podem fer és corregir-ho, parlar, reunir-nos, qui té més, evidentment, qui ha de fer el primer pas, doncs federacions o associacions de clubs, com deia el Lluís, remengar-se i com a mínim corregir, perquè d'aquí X temps no estiguem en la mateixa situació.
Doncs merci, gràcies, Guillem.
Bé, companys, si teniu més preguntes, aquí hi ha presidents de clubs, Ricard Vinyals.
Bon vespre, gràcies. Bon vespre. Tenim aquí a prop l'Aleix Esteller, i si em permets, doncs, Aleix, a part de felicitar-te per la teva immensa trajectòria, una mica comences la nova etapa com a entrenador, com t'ho planteges i com ha anat aquest canvi, no? Que no deixar el hockey del tot i començar el tema tècnic.
Bé, bona tarda a tothom. Abans que res, gràcies pel tema de la retirada. La veritat que han estat uns anys molt xulos i m'emporto un record de l'hoquei bestial, sobretot aquestes últimes temporades. I la veritat que, pel que em comentes, doncs, han sigut uns mesos complicats a nivell personal, perquè he hagut de gestionar dues coses a la vegada, els meus últims mesos com a jugador i els meus primers mesos planificant la temporada següent com a entrenador del primer equip, però a la vegada superil·lusionat i superconvençut de que tenim un staff molt preparat, de que tenim un equip amb molta ambició i estem completament segurs de que farem una grandíssima temporada.
Aprofito, hi ha una segona mini pregunta. Això de, hi ha un equip més del Penedès ara a l'Hockey Lliga. Això demostra que l'hoquei és l'esport rei del Penedès, per antonomàcia. Com ho valores, que hi haurà festival, diguem, de derbis, no?
Jo ho valoro molt positivament i vaig parlar amb el Cito fa unes setmanes i el vaig animar perquè jo sóc un supercreient en el sentit de que m'agrada molt els derbis, veure pavellons plens i un Vilafranca-Noia, un Noia-Calafell, doncs és sinònim de veure pavellons plens i de viure aquest caliu de l'hoquei que tant vivim en aquestes poblacions i supercontent de tornar a viure aquest tipus de partits.
Gràcies. I si em permets, Jaume, només una última pregunta ara amb el Lluís. Si pots extendre una mica amb la història de com funciona l'Hockey Lliga Plata en el sentit dels filials. Hi ha 4 o 5 filials. Com se distribueix? Si pots explicar una mica com funcionarà la reglamentació de que...
Bueno. Perdó. Jo crec que amb bon criteri han repartit els 4 equips, 2 en cada grup. Per tant, bueno, anem a veure. Penso que està bé, no? I si es podem estalviar algunes coses de polèmiques i tot això, doncs això penso que anirà bé, no?, d'entrada.
Bé, Jordi, que tens una pregunta.
Sí, volem parlar amb el president del Vilafranca, el Fedin Sencer. Bé, primer de tot, felicitats, Pede, per l'ascens. I una mica preguntar, doncs, com es presenta, doncs, aquesta nova temporada de l'Hockey Lliga, és el tercer ascens en els últims anys. Si creus que aquest cop, doncs, esteu més preparats que les altres vegades. I també preguntar-te sobre també una mica el playoff aquest amb el Manlleu, no?, la incertesa, no?, que hi ha hagut, i si també, doncs, ha afectat d'alguna manera la planificació el fet d'estar tantes setmanes pendents de si jugaria o no.
Bueno, gràcies per la felicitació, estem molt contents. La planificació és òbvia que costarà perquè no és el mateix poder fitxar el 7 de juny que l'1 de juliol, però bueno, ja hi estem treballant i suposo que ens en sortirem. Amb moltes ganes de competir l'Hockey Lliga i crec que amb el cos tècnic que tenim i els jugadors que es queden i els que podem acabar fitxant, jo crec que pot ser l'any de la permanència. El partit i el play-off del Manlleu, pues, tothom ho ha vist, de jugar el 30 de maig fins al 28 de juny ha sigut complicat. Hem tingut dos jugadors que han perdut viatges importants que havien de fer i s'han volgut quedar amb l'equip per poder-lo jugar. Tenim clar que el Manlleu no volia jugar el partit de tornada, ho tenim clar des del primer minut, perquè ells fan... el TAT presenten després d'haver perdut el partit d'anada, llavors si haguéssim volgut fer abans ho haguéssim pogut fer, però ells es pensaven que potser ens guanyarien i per això no ho van presentar. Hem seguit entrenant amb una calor terrible, 3 dies per setmana, 4 dies per setmana, per sort ha sortit bé. Des d'aquí donar les gràcies a tots els jugadors perquè s'han esforçat moltíssim, a tot l'estaf tècnic i sobretot a tota l'afició que va recolzar-nos diumenge a la poliesportiva i ens va donar aquest aire que ens faltava per poder aconseguir l'objectiu.
Bé, seguint, deixem aquí les preguntes. Aquest tall d'Electra, pues, no ens dona permès i anem per l'entrega de Premis Serveis Mèdics Penedès. Demanem la presència de Xavi Ramírez, sisplau, si pot pujar aquí. I dir per part de l'equip del Vendrell, Aldo Velasco, sisplau, si pot pujar cap aquí dalt. No, Xavi, davant. Podeu aplaudir, eh? Anem cap al Patí Vilafranca. Aquí ha sigut Arnau Ribas, el que ha guanyat el trofeig. Un Arnau Ribas que l'any que ve el tindrem a l'Hockey Lliga. Anem ara al Club Esportiu Noia. Aquí la victòria se l'ha endut Toni Salvador. Serà el seu germà Martí qui recull el trofeig en seu nom.
Sí, sí.
I si el Toni Salvador el teníem de viatge, el porter del Calafell, que també el tenim de viatge, demanem que Guillem Cabestany aixequi aquest recollit. Martí Serra. A destacar tots aquests jugadors que aquesta temporada es retiren, Aleix Esteller, Jepi Selva, Joan Vázquez, Xus Fernández, Aldo Velasco, també com Vinyet Flix, que sembla que agafa un any sabàtic, veurem si torna o no torna. El premi sorpresa d'aquesta temporada és per un jugador que aquesta temporada també es retira, després de 19 anys defensant la samarreta del Noia Freixenet. Sisplau, Aleix Esteller.
Sí, de desorientat, coses del directe, la foto de la família, aquí encara falten, encara ens queden un minut, alguns minuts, per si hi ha alguna pregunta més, em sembla, en Raimon, tenies protagonistes?
Sí, farem una pregunta a l'entrenador del Vendrell, Toni Porta. Primer de tot, com valores la temporada i també doncs, amb aquest equip jove, no? Que has fet un equip amb molta gent jove i de la casa, i com treballa amb la base i quines opcions veus de futur d'aquest Vendrell amb gent de la casa?
Bé, primer deixem aprofitar per felicitar l'Igualada per guanyar l'Hockey Lliga i el Vilafranca per l'ascens, que també té molt de mèrit. I després, cert, hem fet un equip molt jove, una aposta arriscada, ens va costar molt a l'inici, però bueno, crec que l'equip ha funcionat i hem fallat una mica els moments claus, que al final això també és una mica el paquet de joventut. Però bé, la veritat és que content, crec que l'equip té molt de recorregut i seguirem amb aquesta línia apostant per la gent jove, que és el que toca ara i el que crec que el club ha d'apostar.
Molt bé, moltes gràcies, Toni.
Hi ha temps per una altra pregunta. Si algú té alguna pregunta, Josep.
Pregunta per Josep Maria Ribas, el president del Noi, a 75 anys, celebrant-ho aquesta temporada i amb aquest èxit de l'organització de la Copa del Rei. Josep Maria Ribas, quina valoració en fas?
Bé, de les dues coses que has dit, en el 75 aniversari, que justament el 24 de juliol és quan el Club Esportiu Noia fa aquests 75 anys, doncs han anat fent tota una sèrie d'esdeveniments, encara no els han fet tot, ja que falta, com més normal amb un esdeveniment així, el sopar de cloenda, que l'allargarem una miqueta més i el farem com faig una miqueta de fred, perquè amb aquestes calors no es poden fer. I referent a la Copa del Rei, doncs l'organització crec que va ser, potser fa mal dir-ho mateix, no? Però va ser una organització excel·lent. La llàstima va ser que el Noi doncs, no van poder passar del que era el primer partit i, per tant, ens hauria agradat guanyar aquesta Copa justament quan ho fèiem a casa, perquè la fem cada 25 anys, aquesta Copa, a casa. Per tant, ens tocarà el centenari, com aquell que diu, si fem casa a les estadístiques, però el resultat de l'organització jo crec que va ser excel·lent i també s'ha donat les gràcies a molta gent, no els que estaven potser donant la cara, sinó molta gent que hi havia darrere que ajudava que aquesta organització fos com es mereixia una competició com la Copa del Rei.
Bé, les paraules de Josep Maria Ribas, president del Noia. Nosaltres quasi hem de posar el punt i final. Avui, contrarrellotge, com sempre és habitual en el nostre programa Parlem d'Hoquei. Repetir, les gràcies. Ens han quedat bastantes preguntes per contestar. Els que ho heu pogut fer, doncs gràcies. I els que no, doncs l'any que ve procurarem tornar-hi. Recordeu, doncs, que Parlem d'Hoquei tornarà la temporada que ve. Gràcies també a aquesta gent jove, aquest campus de l'Àlex Batlle, que ens han acompanyat també en aquest programa. A tots ells, els nostres convidats a la taula, gràcies. En Jaume Boquera, moltes gràcies per avui estar al capdavant d'aquest petit incident Coses del Directe. Bona nit i tot seguit podeu passar a veure una copeta de cava. Thank you.